Molt bon vespre. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'hora radiofònica més teatrera de Sabadell que difon setmana rere setmana l'activitat teatral amateur i professional de la nostra ciutat, la que acumula més assajos teatrals per hora quadrada al calendari mundial. De tota aquesta activitat dramàtica, ens n'informem i en fem difusió als quatre vents, l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Estals, l'Adrià Garcia, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, el Francesc Rocamora, la Carlota Gorgoli, el Bernat Pareja, l'Eli i el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix. Tot plegat ho enllaça la meravellosa veu del programa, la d'en Francesc Asens, i ho posa en punt un crac del control tècnic, el nostre home a la peixera, Antoni González. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 201. Atenció, que comença!
Amunt al Taló.
Com és habitual, arrencarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera local amb la Júlia Estals a la platea indiscreta. Tot seguit, entrevistarem en Xavi Soler i el Toni Ferrer, un director i un actor de La corda maleïda, un thriller que es representa al Teatre Sant Vicenç. L'entreacte d'avui el porta, també, l'Adrià Garcia, que aquesta setmana ha anat d'estrena al Teatre Sant Vicenç a veure La corda maleïda i a la faràndula a veure'l El préssec gegant. A continuació, i per via telefònica, una altra entrevista. Parlarem amb en Carles Tricuera i l'Esperança Vegas, actors de Els Teixidors, una obra que el grup Tatxa torna a posar als escenaris. Aquesta vegada, el de la bàscula. Just després, l'última part esperada del programa, la crítica de teatre barceloní a la secció Teatre de Franc. Paté les fosques, taló amunt i som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Com anem? Com ho tenim aquesta setmana, això?
Doncs ben ple, ben ple. Moltes oportunitats a la cartellera teatral sabadellenca. I comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell La corda maleïda dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. Això fins al 27 de març. Apuntem. Seguim també al Teatre Sant Vicenç, que també representaran La lliçó aquest divendres a les 10 de la nit.
Molt bé.
Al Ciervo presentaran la ponència aquest dissabte a 9:45 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Aprofiteu per anar-hi perquè és l'última funció. Al Ciervo presentaran, aquesta ja l'hem dit, i seguim a la faràndula, que representaran El préssec gegant dissabte a les 6 de la tarda i diumenge comptarà amb dues sessions, la primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda.
Préssec gegant, ja feia ganes de venir-la a veure.
Sí, sí, i seguim a la companyia Disfresses, que presentarà Carnavals per emmarcar dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Com n'has dit, d'aquesta?
Carnavals per emmarcar. Mm-hmm. Una obra que tracta sobre un carnaval, però un carnaval diferent. Ja
a
veurem.
A veure com serà.
Sí. A la bàscula estrena Els Teixidors dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 3 d'abril.
Avui parlarem amb ells i abans també parlem amb el Sant Vicenç per La corda maleïda.
El Teatre Arlequí no paren amb les titelles, que figuraran faules dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia, fins al 27 de març. I per últim, el Teatre Principal, que representaran Play aquest dissabte a les 6 de la tarda.
Déu-n'hi-do! Escolta, Júlia, quina era l'obra fake de la setmana passada?
La de la setmana passada era aquella amb moltes ganes de primavera que la companyia es titulava Flors de primavera, que representava Entre la tardor i la primavera.
Jo aquesta setmana crec que ja sé quina és la fake, eh? Aquí hi ha alguns teatres que fan masses coses a la vegada.
Ja ho sabrem la setmana vinent, però com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Genial, Júlia, doncs moltes gràcies. Fins la propera.
Fins la setmana que ve.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Els del Teatre Sant Vicenç no paren d'estrenar una obra rere una altra. La setmana passada ens infiltràvem als assajos de La corda maleïda i avui, ara que ja han estrenat, han vingut a passar una estona amb nosaltres en Xavi Soler i en Toni Ferrer, director l'un i l'actor l'altre d'aquest thriller de Hitchcock. Bon vespre, Xavi, bon vespre, Toni.
Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com anem?
Anem.
Ja no us pregunto pels nervis perquè jo crec que ja tots són fora després de l'estrena.
Home, la veritat és que de nervis, hem de dir la veritat, en van passar molts. Després d'una preestrena que vam arribar molt justet a la preestrena, va ser una mica durillo, però un cop passada la preestrena, vull dir la preestrena i com vam arribar a l'estrena, la veritat és que vam arribar molt bé. I tot s'ha de dir que després d'una preestrena que només veníem de 5 dies d'assajos a l'escenari, amb tot el que significa, amb el tema tècnic resolt, amb tots els actors, amb tots els espais reals, vam arribar molt justets, però a l'estrena realment jo personalment estic molt satisfet i m'havia molt, bueno, em sento molt orgullós de tot l'elenc, perquè realment l'estrena va ser molt apoteòsica, molt content.
Això que ho digui el director, Toni, bé, no?
Home, Déu-n'hi-do.
L'he vist que respirava al final, quan has dit bé.
Sí, no, però bueno, és veritat. Ja ho ha dit ell i no gosava dir-ho, però sí que bueno, penso això, que fins uns pocs dies abans anàvem una mica justets, però bueno, sí que...
Home, sí, va anar bé.
Ens va donar bon feeling l'estrena, sí. Bueno, i nervis, doncs, evidentment, sempre s'entenen, però bueno, penso que els hem portat tots molt bé.
Va fer preestrena el dijous a Petit Comitè?
Mm-hmm. Vam fer una preestrena, com vídeos en Petit Comitè, i la veritat és que les sensacions no van ser molt positives, no sé per què, no? Vull dir, la gent, suposo que entre setmana, esgotament, cansament per part de tothom, ja dic, vam arribar molt justos, ¿vale? I tot té una explicació. Jo com a director, com tota la posada en escena, l'he plantejat jo, a mi m'agrada molt la microcirurgia escenogràfica. Uh-huh. I m'agrada molt que els actors estiguin en llocs molt concrets, en punts molt concrets, amb aquelles frases molt concretes, que només està a l'alcant realment d'una persona que és molt exigent com jo. I clar, vaig exigir molt tot això, i tenint en compte que només vam poder estar, ja dic, una setmana abans... en tots els espais reals, tenint en compte que hi havia la sonografia d'un altre espectacle, el tenir els espais reals i els llums també els havíem programat molt poc abans, clar, els actors no sabien ben bé on s'havien de moure, clar, llavors això va generar una dificultat que està afegida, no?, en el temps. I per això he dit abans que la qual em sento orgullós, no?, perquè realment vaig exigir molt i aquí està, no?, el tema.
Aquest text no és pas original vostre, és una adaptació d'una obra de Hitchcock, oi?
Sí, és una adaptació, bueno, vaig dient jo...
Si parlem d'adaptació, ho diu tu, home.
No, l'adaptació la va fer l'Esteve Pou amb la seva filla, uh-huh. Que de fet va sortir d'allà la idea, i llavors em va comentar si podia dirigir amb ell, o vaig acabar de portar la direcció... perquè feia d'actor i, bueno, i sí, és l'adaptació, bueno, aquí ve de la... Això realment és un... Bueno, ho he explicat alguna vegada, que ve d'un cas verídic, i el Patrick Hamilton, bueno, que és un novel·lista que va escriure una obra de teatre l'any 1929, que va fer realment un guió teatral. Uh-huh. Aquest guió el va agafar l'Alfred Hitchcock l'any 1948 i el va plasmar en una pel·lícula, no? I llavors, bueno, el que ha fet l'Esteve és agafar... Llavors hem fet al revés, hem tornat a agafar la pel·lícula i llavors s'ha creat un guió teatral.
Déu-n'hi-do. El procés del muntatge ja em deies que ha sigut complicat, però que s'ha arribat molt bé a l'estrena. De què va aquesta obra?
Bueno, doncs... Que no sé, fins a... Ha de ser molt complicat, no?, parlar d'una obra així sense fer grans spoilers, però bueno... Si ens basem en el que és la pel·lícula, o el que inclús tenim escrit al programa, no? Són bàsicament dos nois joves que cometen un assassinat per, bueno, en principi per diversió, no? Tot i que llavors aquí és on, si vols, és una obra que pot arribar a ser molt filosòfica. Jo almenys hi he entrat bastant, no? I trobes molts aspectes cada vegada més recargolats a nivell psicològic, no? O sigui, rasques, però bueno, així per començar, no? Diguem que per diversió, i llavors perquè aquesta diversió, que evidentment és extremadament perversa, no? Extremadament negra, doncs a més a sobre hi munten una festa, no? Conviden doncs la gent propera al mort, a la casa on fan la festa, i bueno, amb una sèrie de característiques que potser sí, ja no ho explicarem tot, no? Perquè la gent pugui venir i descobrir-ho en l'obra, però el fil conductor és això, no? És que cada vegada es genera més i més tensió, que la generen doncs aquests propis personatges, no? Que són propers al mort, i hi ha una figura que per mi és la figura possiblement principal, no? en quant a el fil conductor de la història d'aquesta obra, aquesta pel·lícula, que és un professor d'aquests joves, en comú també amb el difunt, no? Amb el mort, i ell doncs a base, que és un expert criminòleg, i ell doncs poc a poc, no? A base de molta percepció de fets molt, molt poc significatius, no? En aparença, però va teixint amb aquesta mena de línia argumental, doncs, que fins que al final s'acaba, bueno, acaba com acaba, però acaba doncs demostrant, no? Que aquesta persona doncs havia tingut unes percepcions molt, molt verídiques al llarg de tota aquesta festa.
Ets un d'aquests dos germans, en Bernat o en Felip, que gaudeix matant? Que s'ho passa bé?
Sí, però no som germans, que ho sàpiga. Som dos companys.
Dos companys, amics, perdó, t'havien sí.
Dos companys.
Sí, jo diguéssim, sóc el Bernat és l'autor intel·lectual. Que uh-huh. això també hi ha per ser. És a dir, hi ha molta història a nivell psicològic. Jo penso pels estudiants de psicologia aquesta obra ha de ser fantàstica, perquè hi trobo moltes capes, no? Llavors, la capa típica, no? Seria la més envolvent, no? És això, el psicòpata que fa això. Però, per exemple, llavors el Bernat, no? El meu personatge, doncs va, o sigui, a cada un pràcticament, no? Dels personatges on intervenen l'obra, té a nivell pràcticament personal una altra mena de repte, no? Per acabar-lo de fotre, no? Com diríem vulgarment, a nivell psicològic. Llavors, ell, per exemple, és el que fa, no? Que el seu company, que és l'altre que mencionaves, en Felip, uh-huh. realment sigui fins i tot l'executor material de l'assassinat, no? I sobre ell hi exerceix, no? Una força psicològica també molt, bueno, intentem que sigui molt, molt evident, no? durant tot l'obra. És a dir, el Bernat, no? És un tio que se sent fort i invencible, i l'altre pobre doncs està fet caldo, i això va derivant també una relació, no? que va, bueno, es va manifestant i va desenvolupant-se també al llarg de tota la història, igual que molts dels altres personatges.
Home, de fet, la història va creant una... O sigui, té un morbo impressionant, o sigui, des del minut que comença... Clar, nosaltres comencem ja amb una acció que maten una persona, i clar, i llavors la morbositat és que convides els pares, els amics, la parella, i a més, per donar encara més morbo a la situació, conviden el seu professor, que era de tots els personatges, que a més és criminòleg, a veure si té nassos de descobrir el que han fet ells, no? I llavors, clar, tot això va creant una tensió i una morbositat que només la fas durar durant aquests 80 escacs minuts que dura l'espectacle, no?
Déu-n'hi-do. Morbositat en aquest thriller, humor?
Bé, humor és curiós perquè humor com a tal no, però sí que és veritat que en el guió hi ha com uns petits... hem posat un parell de cosetes. La gent reia el diumenge...
Sí, això us volia preguntar, perquè el públic a vegades té la mania de riure, sí, en els moments en què menys t'ho esperes, oi?
Correcte. És allò que dius, per què riuen? Uh-huh. No? Si fas una cosa mitjament còmica, evidentment, no? És molt agraït, que tots n'hem fet, també, però aquí és... Bé, per mi no fa gens de riure, no, ni ho pretenem, vaja, no ho sé.
No, però és que la gent... Però no riu de la situació, eh? Ah. Cuidado, perquè si riguessin de la situació diries, ostres, llavors és un fracàs. No és això, eh?
Potser de l'angoixa.
O sigui, la gent va riure... O sigui, la gent reia d'alguns punts que nosaltres no... que tenen seva gràcia. Uh-huh. Però que, clar, després de tantes lectures que portem i tants assajos, que també se n'han fet molts, clar... Un cop plasmat a l'escenari, la gent... És una situació, o sigui, coses que feien còmiques, no? Les noies tenen un minigag, que nosaltres... Bueno, va, feu això, però que la gent va riure d'això. O sigui, per tant, res, jo crec que sí que riuen d'alguns punts. Té algun punt d'aquest punt d'humor. Realment el té, eh? El té.
Per què vau triar fer aquesta obra?
Bueno, això sí que et dic, és una cosa... Mira, jo estava fent els complets desconeguts i va ser un dia l'Esteve, i això fa un parell d'anys, l'Esteve Pou em va dir un dia que ell estava fent l'adaptació del Hitchcock, la soga, The Rope, i em va dir si li podia una miqueta portar el projecte, perquè li feia gràcia, i vaig dir sí, però quan acabi els complets, perquè jo no vull portar dos projectes alhora... I vam deixar passar un any escac, i quan es va acabar, just, mira, nosaltres vam acabar el 30 de maig de 2021, i a l'1 de juny del mateix 2021 ja vaig agafar el guió, i ja vam sentar, i ja el vaig començar a llegir, i arrel d'aquí va ser ja quan llavors jo vaig fer una adaptació més actual, modern, amb elements d'avui dia, vam fer algunes substitucions, com és el tema de... que a l'obra original fan servir molt clar, a l'època del tabac, que era molt glamurós, als anys, no molt enrere, als 80 encara es fumava, a llocs públics. I llavors ho han substituït, el que serien tot el tema dels barrets i tot el tema de la pitillera, tot això, la porta cigarrets, que hauríem de dir, el van substituir per mòbils. I això és un dels elements importants.
Ben trobat. Què hem de fer si volem venir a veure l'obra?
Mira, si vols passar-t'ho bé, veure una cosa que no és habitual. Mira, Sant Vicenç té la fama que és un teatre que es fa molt teatre per famílies, se posa molt de moda els musicals, però també es fa obra de text. I també hi ha bons actors a Sant Vicenç, val? Actors i actrius, i són bons, i se'ls hi pot trobar molt de suc. Jo crec, només pel fet de veure aquestes tres bèsties que estan a dalt, dels vuit actors, cuidado, però tres que porten un pes bastant potent, i el resto de gent que sorprendrà alguns actors, que tenim algun novell que no ha fet molt teatre, i només per veure els com evolucionen, jo crec que només per això, i per veure realment un suspens, una obra que et manté amb aquella tensió, i que la gent s'ho passa bé, i la mostra ho tens, el diumenge a l'acabar, a mi em va sorprendre, la gent gairebé va estar 3 minuts, gairebé 3 minuts aplaudint. I jo feia temps que no ho veia, això.
Toni, t'ha agradat començar a fer aquest personatge?
Home, ja sé que sona supertòpic, no?, però ha estat un repte. Ha estat, diria, absolutament. Jo quan vaig llegir el guió la primera vegada vaig pensar... això és molt difícil, no? A més, això és molt estrany, i a més és difícil, penso, per dos coses diferents, no? Primer, tot això de l'aspecte psicològic que et deia, realment el meu personatge no és un tio que està xalat, i després, per tot el que representa, anar com teixir, no? Això també que tots els personatges tenen una implicació, llavors has d'estar molt pendent de tothom i amb un caràcter molt canviant, no? O sigui, no tractes igual a la que era l'exparella, que l'amic, que el pare, i és molt dinàmic, però com tot, a base d'esforç, no? I d'assajos, si arriba, cada un al seu nivell, no?
La corda maleïda es podrà anar a veure al Teatre Sant Vicenç fins al 27 de març, els dissabtes a les 10 i els diumenges a les 6. No badeu! Moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Toni, per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Molta merda a les properes representacions i fins la propera.
El Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Anem d'estrena.
Molt bon vespre. Avui hem anat a la reestrena del Préssec Gegant i també a l'estrena de La corda maleïda. La primera, El préssec gegant, és una obra de la joventut de la Faràndula que es va veure completament afectada per la Covid-19. De fet, alguns actors ens comenten que el decorat va estar durant 2 mesos muntat en el teatre. perquè no es podia accedir per poder-lo desmuntar. Després hem anat a l'estrena de La corda maleïda, l'obra de text i de suspens que ens presenta el Teatre Sant Vicenç en aquesta temporada. Però primer de tot, comencem amb el préssec gegant. Endavant!
Vinga, Cuc, deixa de queixar-te.
Jo no volia morir així, menjat per ocells. Quin drama!
Mira, Cuc, funciona!
Què vols que miri si no tinc ulls? Em mataran a picossades.
No, no deixaré que et toquin, t'ho prometo. Som-hi!
Volant, 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 per sobre el mar, l'oceà és el nostre gran mirall. Sense pressa anem allà on ens dugui el vent, sempre juntes volant.
Bueno, què us sembla l'obra?
Espectacular. Tots els detalls estaven superben fets, superben com calculats, que quedés perfecte.
Brillant. M'ha agradat moltíssim i molt adequada per la canalla.
M'ha agradat molt, molt entretinguda, molt dinàmica i està molt bé.
Sí, bona història per nens petits i entretinguda.
Comparteixo l'afirmació, però això sí, una mica curta pel meu gust, però està molt bé.
Com heu vist la posada en escena dels actors?
Molt, molt bé, en plan, estaven molt centrats i molt posats en el paper també, tenien molta emoció, moltes ganes, molta energia, a mi m'ha agradat molt.
A mi també, es notava molt que tenien passió pel que feien.
Boníssima, i el vestuari molt encertat i molt, molt ben confeccionat.
Molt bé, molts actors, els ballarins també molt bé, a mi m'ha semblat bé.
La veritat que cantava molt bé i compenetrat amb les ballarines, tot ha estat bastant bé.
Es nota que li posen molt interès, molta ànima en el muntatge.
I és el primer cop que la veniu a veure, aquesta obra?
No, jo també la vaig venir a veure abans del Covid, quan es va fer, però tenia moltes ganes de tornar-la a veure perquè és meravellosa.
Jo l'he vist 50 vegades i mai em cansaré de veure-la un altre cop.
Jo sí, fa la primera vegada que la van representar el 2019.
Sí, els dos.
I heu observat modificacions en comparació abans del Covid?
No, jo la recordo bastant igual.
Jo he vist que hi ha alguns personatges canviats i potser a les cançons algun agut de més, però és genial.
Temàticament i de sonografia cap canvi. Això sí, els actors doncs, han crescut i potser el personatge principal, la Jana, ha crescut més, però cap canvi així especial.
No, sense comptar la cosa Covid, mascareta i això, no.
I per acabar, què els direu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que si voleu passar una tarda divertida, que voleu desconnectar de les vostres coses, veniu perquè us ho passareu genial, flipareu amb el que fa la gent i no sé, jo trobo que és algú que has de venir a veure sí o sí.
Que no perdran el temps i al contrari, serà una obra que els agradarà molt i si poden venir amb canalleta, millor.
Bueno, que és una obra molt recomanable per nens petits i també gent gran, que t'ho pots passar molt bé i res, que és molt recomanable i t'ho passaràs molt bé.
Molt entretinguda, dinàmica amb cançons, que la vinguin a veure.
Una bona inversió. Si vols passar-t'ho bé, vine a aquesta obra.
De cop i volta et trobes donant mil voltes a dins d'un préssec gegant. Però Déu meu, quina gana, i ens diu la Jana, mengeu això que és espectacular.
El préssec gegant, la nostra salvació, el préssec gegant.
Doncs bé, doncs ara estic aquí amb l'Alba, que és l'actriu i fa el paper de la Marieta. Què és per tu poder participar en aquesta obra?
Bueno, doncs és tot un luxe perquè, clar, cada director tria el seu repartiment. I llavors quan et truquen i et diuen, ei, vols venir aquí? I llavors ja comença l'aventura i és superxulo els assajos, a l'estruc, fem la pinya, ens ajudem i després pujar a l'escenari ja és la cinereta del pastís. És molt guai.
Tu hi havies actuat, no, els altres anys o...
Sí, al préssec gegant sempre he actuat i després altres projectes havíem fet la Ventafocs, el Màgic 2 i el Teatre del Sol també havia fet coses, sí.
I com heu viscut aquests dos anys d'espera en poder tornar a retomar a fer el préssec gegant?
Doncs, bueno, per una part crec que ja vam desistir, vam pensar que no ho faríem i llavors l'alegria de fer-ho ara encara és més gran perquè i hem viscut que ens vam quedar penjats, que el préssec es va quedar aquí, que no es podia desmuntar, que no es podia moure ningú i va ser una pena, clar.
Bueno,
temps va estar aquí el préssec muntat?
Doncs pues va estar 2 mesos, fins que vam poder venir a portar-lo al... Clar, tampoc es podia fer res al teatre, o sigui... No, no, és que es va quedar tallat, tallat. És com si d'avui a demà diuen, ja no vinguis, que no... S'ha tancat tot. Va ser... I ho donàvem per perdut i mira, s'ha pogut tornar a fer. I estem molt contents. La gent tenia ganes de teatre perquè la platea estava plena i això ja està, sí.
I com valores aquesta reestrena?
Doncs la veritat és que he al·lucinat perquè, clar, molta gent repeteix i ja se sabien les cançons i això sobretot, no?, que la gent fomenti el teatre de Sabadell i venen de fora. He sentit ara de Calafell, de Tarragona, perquè el teatre amateur a Sabadell està molt... té molt nivell, jo crec.
I ja per acabar, què els diré als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Bueno, que sortiran amb un somriure, que els insectes són molt divertits i que sobretot t'ensenya el valor de formar un equip, una família, no? Hi ha uns valors molt macos, a part de... Però que tant grans i nens surts amb un somriure, i això és l'important.
Va, d'acord, moltes gràcies. Merci.
Anem d'estrena.
Doncs ara seguirem amb l'estrena de La corda maleïda al Teatre Sant Vicenç. Anem a veure què els sembla el públic i els actors. Endavant!
Bones, què us ha semblat l'obra?
Ostres, molt interessant i a més m'ha agradat molt com l'han fet. Fa pensar.
Sí, fa pensar molt. I amb la situació que hi ha actualment encara més.
Com heu vist la posada en escena dels actors?
Com l'hem vist? Home, jo l'he vist molt treballada. L'he vist molt treballada. S'han ficat molt dintre de cada paper, no ho sé, jo ho he vist molt treballat, m'ha agradat.
Veure obres de teatre aquí de text, ho veieu estrany?
Com... Aquí, què vols dir?
Aquí, en el Centre Sant Vicenç.
El Centre Sant Vicenç, que feia molt temps que no veníem. Ah. Feia moltíssim temps, hem vingut a veure musicals, els Pastorets, però de teatre de text jo diria que és la primera vegada.
Us ha agradat, no?
Sí, sí.
Sí, repetirem.
Per tant, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Que no en tinguin cap dubte, que els agradarà, que els farà pensar que, més, bueno, partint de la situació actual mundial, però també de lo que passa en moltes cases i a moltes famílies, a moltes persones, que vinguin, que els farà pensar, que val molt la pena.
Super recomanable.
Ah, d'acord, moltes gràcies. Bueno, és que no sembla l'obra.
Molt agradable, molt, molt ben interpretada i molt fidel a lo que és Alfred Hitchcock amb el seu tarannà teatral.
Totalment d'acord. Vaig veure la pel·lícula no fa gaire i volia veure com l'actualitzaven i la veritat és que ha tingut la seva gràcia el tema dels mòbils, les pel·lícules, tot aquest tema. Molt bé, m'agrada molt.
Però acostumeu a venir aquí a veure musicals també? O esteu també, no només veniu a veure obres de text?
Depèn de l'obra. Si encaixa amb el que ens agrada, podem venir. Alguna vegada hem vingut a veure musicals, però sobretot obres de teatre.
Ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que és molt recomanable, la cultura és segura i a més podem veure la cultura en català, que és el més proper que tenim, i les obres de teatre que es fan a Sabadell i més en concret en un teatre com el Sant Vicenç, doncs és molt agradable de venir.
I a més pots venir a peu.
Va, d'acord, doncs moltes gràcies. A veure, doncs ara estic amb l'Antoni, que fa el personatge de Bernat. Què ha sigut per tu, doncs, fer aquesta obra de teatre?
Home, doncs, molta feina, perquè, bueno, per això és un personatge que és molt complicat, no?, perquè té, o sigui, d'entrada hi ha el personatge, clar, té un món interior brutal, no?, perquè és un, clar, un tio que un psicòpata, no?, i alhora la posada en escena també has de deixar entendre, doncs moltes coses, no?, i sobretot, no et diré, potser el més important és que té com molts canvis, no? O sigui, en un segon pot estar doncs molt content perquè veu els seus amics, el segon immediatament després està pendent, no?, de què pot fer perquè no li fotin en l'aire, no li descobreixin el fet de que allà té un mort enterrat, no?
Què ha sigut el més complicat per tu?
No, doncs això, és a dir, medir pràcticament, et diria, a la frase, no? O sigui, lliga molt el text amb el sentiment, és a dir, és un tio que dintre és un pou, no? És un infern de fet d'emocions, però a vegades ho exterioritza com a tal, a vegades ho exterioritza al revés, no? Que en, bueno, jo diria que això és la malauradament és el que és un psicòpata, i també entendre una mica això, que no deixa de ser, en part, jo penso, una malaltia mental, no? Llavors posar-se aquí dins i fins i tot els moments que està a baix, això és una mica ara el que em diuen aquests dies, no? El moment que el psicòpata, no?, que té segons quina mena de trastorn, doncs, també està a baix, doncs que això no faci l'obra precisament més avorridota en aquell punt, no? Això potser ara és el que estem acabant de polir una mica.
I porteu molt temps ensenyant?
Sí, penso que vam començar just abans de l'estiu passat. Sí, i el que passa ha sigut molt, molt interromput pel tema del Covid, clar. Hem hagut fet moltes festes, llavors també, bueno, com tots els assajos de tot arreu, no almenys en teatre amateur, doncs sempre falla algú i, bueno, la veritat és que si tu dius una mica així el producte acabat, no?, com l'estàs veient ara a l'escenari, de fet, potser les últimes dues o tres setmanes.
Ah, perquè com valores aquest cap de setmana d'estrena?
Home, jo el valoro molt positiu, molt positiu. És una obra que, escolta, per A, per B, per les raons que sigui, jo almenys no l'he començat a veure polida fins ben bé 15 dies abans. I ha sigut, bueno, molt, almenys ara parlo personalment, però molt, molt satisfactori, molt gratificant veure que dia rere dia, perquè també és veritat que hem assajat pràcticament cada dia aquests últims 15 dies, s'ha anat pulint, no? I és allò tan bonic, no? A mi m'encanta això, que és que, tot i que tu, com deia, no?, portes assajant aquesta obra des del mes de juliol, fent-la veus, ostres, veus aspectes, no?, del teu propi personatge i potser de companys que inclús entén, se m'ha mentit, però entens més la història, no? I llavors, clar, això et posa molt a lloc i, buah, saps, l'energia és molt positiva.
I ja per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Els estudiants, has dit?
No, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Home, els diria moltes coses. Potser el primer, perquè és un clàssic. Jo tinc amics, no?, que els agrada, doncs, la cinematografia, i veig que és una pel·lícula molt coneguda perquè és una pel·lícula que Alfred Hitchcock va tenir el caprici de rodar-la amb un sol pla. I per tant és relativament, que no és res fàcil en aquest món, però relativament fàcil transportar-la al teatre, perquè precisament va tenir això, no? Si tu veus la pel·li, està rodada d'un sol pla. Que, de fet, a més, tampoc és 100% veritat, perquè en aquella època encara no existien els rotllos de film, no? Només duraven 15 minuts. De fet, ells se les havien d'empescar precisament per tallar el pla, però com si no ho hagués fet. Després també penso que si és un... No, l'oient és algú que s'ho vol currar una mica, es vol fer preguntes i respostes, que penso que també és la part maca. És una temàtica que penso que es pot endinsar molt filosòficament a dintre del concepte del bé i del mal, no?, que és el que toquem, i, bueno, potser m'he menjat més la bola, no?, perquè sóc el que representa el paper, doncs, d'aquest tarat, però, és clar, això al cap i a la fi és real. És més, com deia, això és una adaptació d'una pel·lícula, però a la seva vegada aquesta pel·lícula, que va ser estrenada l'any 1948, és una pel·lícula d'una obra de teatre que s'havia fet d'un fet real. És a dir, no és tan estrany, no?, malauradament, doncs, això que estem representant. I per últim et diria que, home, també per donar suport als que fem teatre de text, que evidentment és fantàstic, els musicals que es fan a aquesta casa i a les altres cases de Sabadell, però sí que és veritat que costa una miqueta més de vendre això, no?, les obres que són de pur text, i aquesta és, clar, a més no és divertida, no fa res, és un drama, i a més és un drama amb suspens, que vol dir que, doncs, els tempos potser són lents, i això al teatre, doncs, normalment tots els directors del teatre, doncs, ritme, no? picat, bueno, fem el que podem, però... Però precisament per això és molt interessant, perquè estic convençut que és una mica diferent.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El proper 12 de març, els del grup Tatxa estrenen A la bàscula, una obra que de ben segur us agradarà. Els teixidors és una obra que respira veritat per tots costats, una obra que va ser escrita en uns moments en què la societat sencera era posada en qüestió. Per parlar d'aquesta estrena, de fet, podríem dir reestrena, comptem per via telefònica amb en Carles Tricuera i l'Esperança Vegas, actors de teixidors. Bon vespre!
Bon vespre.
Com anem? Com porteu els nervis?
Bé, anem d'aquella manera, sí. Anem assajant com podem.
Sí, sí, els últims moments són els més...
Sí.
Els més nerviosos, no?
Exacte.
Els més tensos.
Sí, sí, sí. Perquè...
Bueno, primer de tot, gràcies per atendre'ns. Deveu estar a punt de començar un assaig, oi?
Mm-hmm.
Sí. Aquesta setmana assagem cada dia, fins i tot el cap de setmana.
Que, de fet, ja estreneu aquest cap de setmana mateix.
Sí, clar, sí, bueno, sí, ara jo em referia el cap de setmana passat, hem assajat diumenge també, vull dir que...
Ah, ja us imaginava jo fent un assaig just abans de començar?
Sí, no, també
farem. Sí, l'assaig general diumenge, mm-hmm. Tota aquesta setmana assagem, i el divendres pues, farem l'últim assaig general també.
Aquesta obra no és pas la primera vegada que la feu, oi?
No, 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 ja la vam fer al Centre Sant Vicenç fa molts, molts anys, i després el grup Tatxa la va tornar a fer.
El 2009 la va fer al Sant Vicenç.
Què en recordeu d'aquesta primera vegada?
Pues jo, la veritat, molta, molta satisfacció, molt, molt bé, m'ho vaig passar molt bé amb el paper que feia i tot plegat, i ara amb aquesta altra, doncs, que faig un altre paper, doncs també, disfrutant molt. El tema, la gent, hi ha molta, molt nerviosisme, molta força, la veritat que jo tinc un bon record de la primera vegada que la vaig fer i ara d'aquesta també.
Sí, sí, no, jo també conservo un bon record, conservo també el mateix paper que feia, mm-hmm. i per tant m'ha sigut més fàcil, doncs, els assajos, perquè, és clar, es recorda un paper que ja has fet, a la que l'assajos un parell de vegades ja et ve al cap, clar. De seguida.
No, jo no, jo la primera vegada vaig fer de jove i ara ja faig de vella. Ah, deu ser l'edat, això.
Jo la primera vegada vaig fer de vell i segueixo fet de vell.
Déu-n'hi-do.
Bé, de vell hem de dir per això que això està escrit en una època en què els 50 anys ja eren vells, eh?
Exacte. Mm-hmm.
De fet, aquí parlen d'avis, però aquests avis realment no tenen cap net. És més, tenen filles i joves. Mhm. Filles joves, vull dir, de 20 anys, i fins i tot de 12 anys. Vol dir que els diuen avis, però és una manera de parlar de la Silèsia del segle XIX, no? Que els grans ja eren avis.
Sí, sí, els senyors amb experiència ja, no? Diguéssim.
Sí, sí. Exacte.
Bé, ara amb 50 anys d'experiència un també en té, no?
Sí, 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 home, no, i tant que sí.
No és avi en el sentit literal, o sigui, de persona gran, és avi perquè potser té nets, però no es considera un vell.
Aquesta època de la que parleu és el 1892.
1892 és l'època en què la va escriure el Hauptmann, uh-huh. però els fets relaten uns fets que van passar el 1844, la revolta dels teixidors de Silèsia.
Uh-huh. Que és revoltes semblants a les que es produirien a Europa al llarg dels anys següents. A Barcelona mateix i aquí a Sabadell.
Aquí a Sabadell,
amb el fenomen del ludisme.
El 1836 es van cremar fàbriques, uh-huh. a Barcelona es va cremar el vapor el 1835, exacte. Vull dir, sí, en aquella època, això eren moments previs a la revolució industrial o durant la revolució industrial, jo m'imagino. Perquè l'aparició de màquines i de telers mecànics doncs va treure molta d'obra, no?, d'aquesta gent teixidora.
Clar.
Sí, és un tema que els cronistes de l'època recullen com un tema molt, molt, molt escabrós i molt violent, fins i tot per la gent que vivia aquí, pels treballadors i treballadores.
Sí, sí.
Mm-hmm.
Sí, perquè, és clar, eren explotats pels amos, no?, pels fabricants, que, bueno, i miraven de treure el màxim rendiment al mínim cost.
Mm-hmm.
Narra això, doncs, aquesta obra, aquesta revolta de Silèsia?
Esperança.
Digues,
Trico, digues. No, sí. Ve a narrar això. De fet, es comenta en els diàlegs de l'obra, els teixidors ho comenten molt, això de treballar per 4 groschen, que és una moneda, una moneda fraccionària d'aquella època, mm-hmm. groschen, doncs, esclar, els hi pagaven el mínim. I, a més, encara els acusaven d'escatimar fil, saps que no hi posaven prou fil, perquè el fil també l'havien de posar ells, suposo que l'havien de pagar al teixidor, llavors ja rebien... Quan anaven a portar la tela teixida ja els hi pagaven, uh-huh. però els hi pagaven segurament més barat del que ells compraven el fil.
Exacte, suposo, no els hi sortia a compte ni comprar el fil ni res, perquè pobres encara, ells el que volien no deixaven de treballar, ells el que volien pues, que se'ls pagués realment el que mereixien per poder viure una mica dignament. Mm-hmm. Dir, ja no pretenien potser viure com els rics, però almenys una mica més, no tenir que passar tantes misèries i no tenir ni un tros de sal ni un rossegó de pa per posar-se a la boca.
Sí,
és que realment t'ho pinten, pobra gent, que dius que, bueno, escolta'm, bueno, ell mateix, l'avi Baumer fa matar un gos. El gos que tenen a casa el fa matar pues, per menjar alguna cosa, no?
Menjar,
és quan has arribat a aquest extrem, dius, hosti... La cosa està fotuda, eh?
Perquè no poden menjar ni rates perquè ja les ha matat altres, ja se'ls han menjat altres, saps?
Sí.
És fotut, això. Sí.
No.
A més, els fabricants...
Et poses a la pell d'aquella gent i dius, és que, renoi, no poder portar un trist rossegó de pa a casa teva amb els fills, ja és l'últim, ja és l'últim. El treballar no et molesta, al contrari, treballes nit i dia si cal, però almenys que puguis tenir una gratificació per poder donar un plat de sopa als teus fills. I això és el que no podien fer aquella gent.
I els traficants, a més a més, feien ostentació de les seves torres, dels seus carruatges, dels seus vestuaris, i esclar, això indignava encara més.
Clar, clar. Bueno, és un tema que em sembla que s'ha repetit molt durant els anys, vull dir, en totes les revolucions s'ha repetit aquest tema, el mateix, no? El pobre que no té per res i el ric que, bueno, que viu més bé que un pinxo.
Mm-hmm. Sí, sí, i tant. Per què vau decidir tornar a fer teixidors?
No sé.
Això ho podria contestar bé el nostre director, l'Antonio García, perquè és una obra que a ell li encanta, li agrada,
sí.
I és una obra que l'admira. I la fa, de fet, cada... És com periòdica, perquè a part de que l'acabem fent nosaltres aquí a Sant Vicenç el 2009, em sembla que 10 anys abans ja es havia fet, el 1900 no sé quan ja es havia fet.
Mm-hmm. Sí, la primera vegada, sí, i tant, sí, sí.
A més, jo no ho sé encara, no n'estic segur, però em va semblar llegir que aquesta obra dels teixidors, del Hauptmann, aquí a Espanya només s'ha estrenat en català i en aquí, o sigui, i només dos cops. Només l'ha fet un grup a principis del segle XX, el 1905, em sembla, el 1900, sí. A la primera dècada del 1900, un grup de Barcelona, que era una traducció d'un tal Carles Costa. Un senyor que es deia Carles Costa la va traduir i la van fer aquell grup. I és les úniques representacions que s'han fet a Espanya, diguéssim, perquè em sembla que no estan ni traduïdes al castellà. I llavors nosaltres el que fem és una versió, una traducció d'en Feliu Formosa.
Déu-n'hi-do, és un gran què, això.
Sí, però no n'estic segur, eh? No és una informació contrastada, però em va semblar llegir-ho en algun lloc.
Bé, que jo tingui apuntat, el 1904 es va interpretar al Teatre de les Arts de Barcelona, ho va fer la companyia Teatre Íntim, i el 1971 aquesta versió de Feliu Formosa va ser quan es va publicar.
Es va publicar, però no es va interpretar, o sigui, no es va representar enlloc.
Bé, potser sí, el que passa és que jo no ho tinc apuntat, eh?
Ja no, sí, exacte, jo tampoc, he mirat documentació, però no l'he sabut trobar.
Ho buscarem per deures. Mentrestant...
Sí.
Ens podríeu dir algun canvi respecte a l'edició anterior que veu fer vosaltres?
Bueno, l'escenografia més minimalista, perquè, esclar, de fer-la a l'escenari del Centre Parroquial Sant Vicenç, a fer-la a l'escenari de la Bàscula, hi ha unes limitacions. Llavors hem hagut de limitar escenografies. Ens basem molt amb la llum i amb elements escenogràfics minimalistes, no? Plafonets i taburets, taules, efectes decoratius, perquè, esclar, per fer dos contrastos de la casa dels pobres a la casa dels rics. Llavors, això ho hem de fer, doncs, amb coberteries i amb projeccions, allò així de finestres, una miqueta de vitralls, però, bueno...
Alguna cosa més petita.
Per lo que fa a la interpretació, no, és exactament la mateixa.
Sí, això sí, exacte. La posada en escena és la mateixa.
I les músiques d'Antoni Ten, també.
Això segueix sent el mateix, eh?
Sí.
Sí, això segueix sent el mateix.
I escolteu, com és tornar a fer... Bueno, en el teu cas, Carles, tornar a fer el mateix personatge uns anys després, però en el teu cas, Esperança, passar a interpretar un personatge que segurament a l'obra té un paper i ara que segurament deu tenir un altre diferent al que...
Sí, 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 sí.
Com ho heu viscut, això?
Jo molt bé, molt bé. La veritat, vaig disfrutar molt amb el primer paper i amb aquest també. Vull dir, és que l'obra és tan maca, vull dir, està tan ben escrita i tot. És que qualsevol paper que puguis fer, disfrutes. Ja et dic, el primer era més aviat una noia jove molt, molt revolucionada i aquesta doncs, és una iaia, doncs, una àvia, que a casa seva passa amb molta gana, que ella, pobra, no pot fer res perquè és que no es pot ni moure de dolor que té i pateix pues pel marit, per les filles i tots els papers són molt macos. La veritat és que disfrutes amb tots dos. No et podria dir quin és millor ni quin és pitjor, al contrari. Vull dir, és que quan et donen un paper pues el disfrutes i te'l fas teu i el treballes al màxim.
Exacte.
I en treus tot el suc que puguis.
Sí, de fet, podríem dir que no hi ha protagonistes reals a l'obra.
Tots són protagonistes.
No. O sigui, tant els papers, els personatges amb lletra, com la comparseria, són protagonistes de l'obra.
Exacte, perquè tota la gent que fa de poble, que tenen petites intervencions, solament amb la seva posada en escena i com es mouen i com criden i com lluiten, també en aquell moment són protagonistes. I cada un té el seu moment, eh?
De fet, sou una bona colla, oi, a dalt a l'escenari?
Sí, sí, som uns quants, sí. Som uns 15, 16 o 17, potser arribem a ser.
Mira, el tinc al repartiment en compto 22.
No sempre estem tots a l'escena.
Sí. Saps què passa? Que per normativa, no, el nostre escenari no permet més de 15 per temes de normativa, d'informe de bombers i tot. A dalt de l'escenari no podem ser més de 15 persones. Llavors, sí, d'actors n'hi ha 22, llavors a l'escenari, simultàniament, màxim 15.
Quines expectatives teniu ara amb aquesta nova estrena?
De moment ja tenim bastant encàrrecs d'entrades.
Teniu, perdó?
Bastantes reserves d'entrades efectuades ja. Vol dir que, bueno, en principi pinta bé.
Sí, sí.
Ara la feina la tenim nosaltres, aquests, a sortir bé i a fer-ho bé.
Bueno, però això sortirà, perquè ho vist que no, i ara ja l'última setmana poses el coll i ho poses tot.
Això, i tant, home, segur que sempre surt. Escolteu, què hem de fer si volem venir a veure-us?
Si ens voleu venir a veure, doncs mira, podeu fer carregar les entrades, o ens ho dieu, ens truqueu al número 686-00... Espera, que no, ben bé de memòria no el sé, però no està en el cartell, està a la web, el número. Perquè la informàtica passa el que passa, i ara la plana que permet fer les reserves no funciona. Estoy en ello, però de moment heu de trucar al telèfon que diu allà, a la web, i des d'allà doncs fer l'encàrrec.
Doncs atenció, que Els Teixidors es podrà anar a veure a la Bàscula fins al 27 d'abril, els divendres i dissabtes a les 9 i els diumenges a les 6. No us fieu de la web, així que truqueu directament al 686-00-65-64. Moltes gràcies, Carles, moltes gràcies, Esperança, per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Molta merda per l'estrena i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Bona tarda.
Adéu.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què portes avui?
Avui porto, mira, porto tres temes molt diferents, però que totes tres funcions, o totes tres obres, s'acaben diumenge que ve. Per tant, val la pena que en parlem, que llavors els oients, doncs, si en volen anar a veure alguna, depèn dels seus gustos, no? Perquè són molt diferents una de l'altra. Explicaré totes tres, i si podeu anar, doncs trieu la que vulgueu.
Vaja, oients, traieu els mòbils per ja comprar l'entrada just quan acabeu de sentir la crítica.
És clar que sí, i tant. Comencem. Comencem pel Pont, de Lauren Van Wilker, a la Sala Maldà. L'Helena Fortuny dirigeix aquesta obra, interpretada per Llorenç González i Babó Chap. El suïcidi és el tema principal d'aquesta proposta, que aquest duet d'actors interpreten i que, a més, fan reflexionar sobre el tema. Una obra que tracta, amb humor, un tema molt seriós, com heu vist. Situacions ridícules i còmiques que es van intercanviant amb altres escenes més profundes. Comença que un home es troba a un altre home que està a punt de llançar-se al buit de dalt d'un pont. Tots dos es volen suïcidar i comencen a xerrar. Tots dos s'expliquen els motius, el per què volen fer això de suïcidar-se. Un d'ells ho ha intentat altres vegades, però mai ha aconseguit el seu propòsit. Llavors, bueno, miren o valoren per què aquest buit des de dalt d'un pont no és tan sols aquest espai profund i vertical, perquè ells valoren que potser aquest buit és encara més abismal dins de la seva ànima. Totes dues persones senten aquest buit existencial, aquesta manca de seguir viure sense cap il·lusió, sense tenir ningú al costat. Dos homes molt diferents, tant amb la seva posició social com personal, però que tenen els mateixos sentiments sobre la vida.
Els dos homes no estan malalts ni folls. Potser són uns idealistes que volen canviar el món perquè aquest que viuen, que vivim, no els agrada. Aquesta intenció els unirà en la vida i en la mort. Perquè, tal vegada, potser, quan fan l'obra, representa que ja estan morts. No ho sabem. Això cada espectador pot prendre la seva manera. Tanmateix, no voler viure no és cap pecat, ni cap bogeria. En definitiva, és una decisió vital que pot ser raonada o no, però que mereix valentia i respecte. El muntatge està molt ben resolt. Música, diferents maneres de moure's en l'escenari i en alguns moments els actors es dirigeixen al públic. I l'escenografia a càrrec de l'Enric Romaní, que tot i ser una carcassa que tot de metàl·lica, es veu molt bé, o sembla que sigui un pont de formigó on els espectadors, d'alguna manera, es senten el riu o el coixí per sota d'aquell pont. Tot l'argument és tractat com una comèdia tendra que, ja inclús abans de començar, simbòlicament anuncia que serà un joc, ja que els actors juguen tirant-se la pilota l'un a l'altre i amb un somriure a la boca. Tant de bo puguem prendre tots els conflictes que actualment estem vivint amb un somriure a la boca. Si us interessa, ja he dit, aquest tema és força divertit i el podreu veure, ja he dit, com fins diumenge.
Molt bé.
Anem per un altre.
Sí, perquè si han de comprar entrades, escolta'm.
Sí, com... sí, que corrin. A més, el Maldà és un teatre molt petitó, que de seguida s'acaben, les entrades. Ara un altre teatre més gran. Que també s'acaben les entrades, perquè ha tingut molt èxit aquesta que parlaré ara. De Opera Locos, per la companyia Llana, del teatre, el Teatre Poliorama, allà a la Rambla. La coneguda companyia madrilenya, en aquesta ocasió, es redueix a 5 excel·lents cantants i actors que presenten un espectacle divertidíssim i original. Al mateix temps, aprofita per introduir temes operístics barrejats amb altres estils musicals, cantant temes molt coneguts de Mozart, Verdi o Puccini, barrejats amb cançons de Sinatra, de Freddie Mercury o de la pel·lícula Titanic. Tot un repertori que es converteix en un espectacle tendre, emocionant i divertit, amb molt d'humor, humor intel·ligent i de gran originalitat i millor qualitat. No és una paròdia, tot i que hi ha molt humor, sinó que és un lluïment de bones veus i bones músiques que volen introduir el gènere operístic a les persones que per motius diversos no hi accedeixen. De sobres es respira la passió, tant de les dues actrius com dels tres actors, i també l'entusiasme del públic. Tanmateix és una oferta d'una precisió tècnica indiscutible que arrenca els aplaudiments. Una representació plena de gags, estripats i delirants, que traspua sinceritat i honradesa. Un vestuari molt vistós, amb perruques incloses, simulant un grup de clowns. Una escenografia espectacular, amb una il·luminació i coreografies sensacionals. Però per sobre de tot, brillen les interpretacions i unes veus meravelloses representades amb unes escenes molt potents. Un espectacle premiat com el millor musical als Premis Max del 2019 i que no es pot perdre si encara teniu temps d'anar-hi, Si no l'heu vist, us ho aconsello. És divertida, és una obra per tots els públics, hi pot anar tant la persona que va molt a teatre com el que hi va més esporàdicament, per totes les edats, no pels nens, però per totes les edats, i que es passa molt bé l'estona, i amb molta qualitat.
Això ja també fa bé de sentir, això, per dir, mira, escolta, fa molt temps que no hi vaig, necessito alguna cosa que em torni a enganxar al teatre.
Aquesta. Música molt bona, cantants molt bons, i sí, per la persona que no va tant a teatre, dius, vas a passar una tarda divertida, que tant necessitem disfrutar.
També.
Doncs és per passar-ho molt bé.
Molt bé, i l'última?
L'última. Hamlet.01, una versió en forma de monòleg, de monòleg, que analitza el primer acte de la famosa obra de William Shakespeare amb un teatre molt petit, el Dau de Sec. Un teatre de res, de 4 o 5 files, de gent molt, diguem-ne, escollida, diguem-ne. Sergi Balbel ha escrit i dirigit aquest text especialment perquè l'interpretés l'Enric Cambrany.
L'actor es presenta als espectadors per explicar i fer un examen municiós sobre el príncep de Dinamarca que volia venjar la mort del seu pare. No hi falten tocs d'humor ni profundes reflexions, però el que realment destaca és la brillantíssima interpretació de Cambray, fent de diferents personatges amb uns registres molt variats, interpretant el mateix Hamlet com també representant diàlegs i diversos papers. Ell es fa la pregunta i la resposta, i només amb un canvi de veu o un gest ja sabem que és una altra persona. Es dirigeix al públic i analitza frase per frase els escrits de Shakespeare. Inclús parla amb el dramaturg. Brutal interpretació plena de matisos que deixa el públic bocabadat. Tot representant com un monologuista del nostre temps que vol entendre i identificar-se amb el personatge per saber per què de les seves boges reaccions. Al mateix temps fa una aproximació més humana del protagonista shakespearià, esperant que el públic pugui comprendre paraula per paraula cada personatge, tot rient-se de cada un d'aquests personatges. No hi ha cap escenografia, només un tamboret i un micròfon. L'actor sol i la seva actuació ja omple l'espai i també la ment i els cors dels espectadors. Tot i la llarga durada, perquè dura 2 hores, un monòleg de 2 hores quasi no s'havia vist mai, no es fa gens pesat ni avorrit, sinó al contrari, és divertit i amè, i el temps passa volant. Jo, quan va acabar, em vaig haver de mirar el rellotge, vaig pensar, és impossible que hagin passat 2 hores. Impossible. De veritat, passa volant. Admirable la gran capacitat de l'actor per la seva memòria, perquè 2 hores xerrant, costa, els diferents registres i la manera de que té d'enganxar el públic amb la seva genial interpretació, parlant molt de pressa, però fent-se entendre de tot el que diu. L'Enric Cambray actualment és conegut pel gran públic per la seva col·laboració com a ajudant de director del programa de TV3, El Llop. Però, a part d'això, l'hem pogut veure amb la meravellosa versió de Les dones sàvies que la van fer aquí a Sabadell un estiu, o Sapiens, i també va intervenir en El petit príncep. O sigui que una obra especialment dirigida a les persones que coneixen bé el text de Hamlet. Una obra...
Sí, si n'ha de ser una anàlisi, i tant.
I tant. No, és una obra escrita del Balbel que a mi em va fer recordar aquest últim llibre que li han donat el Premi Sant Jordi, Morir-se 17. M'ha recordat molt la manera d'escriure, del Balbel. De veritat és que és meravellós, tant el text com la interpretació. O sigui que no deixeu, ja he dit que fins al dia 13 de març, que és diumenge, la podeu veure.
Doncs, Elvira, moltes gràcies per les recomanacions, com cada setmana, i ens veiem la setmana vinent, com cada setmana.
Això mateix. Vinga, adéu-siau, fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Amunt al taló.
Ja ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 201 sobre teatre sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló. Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.